Atrevo-me a ir. Aqui meio.
Aqui, Neus Procés. Nos trobeu com paz?
Poneu-vos molt.
Tenim un codi marró, repeteixo, codi marró.
El nom en clau és Josep Maria.
Vull viure d'aventures, vull viure la tortura.
El búnquer.
...1940, Auschwitz, Alemanya nazi, actual Polònia.
Directament a Auschwitz, eh? Millor. Sense passar per la millor caseta de xocolata...
És millor començar-hi que anar-hi a parar.
Sí, això és veritat, perquè com a mínim...
Aquí saps que...
Si millores, millores molt, eh?
Exacte.
De Auschwitz al cielo. Bueno, és que anava així.
Anava així, anava així. Comencem a Auschwitz, el camp d'extermini més gran i conegut de l'Alemanya nazi. Hem vingut per conèixer la Brigitte, una nena de 12 anys que ha crescut veient barracons de presos, filferros espinosos i xemeneies que fumegen durant tot el dia.
Dels inicis més tristos que hem tingut en aquest programa, sí. Mira que hem parlat de Gerard Depardieu, eh?
Sí, senyor. Quan va néixer la Brigitte va viure al camp de Dachau. S'hi va estar fins als 5 anys. Llavors la van portar al camp de Sachsenhausen, on va estar-s'hi 2 anys. La seva infància la va passar en aquests camps de concentració i ara, que és una preadolescent de 12 anyets, li ha tocat viure a Auschwitz, ella i a tota la seva família.
Oh, quin panorama! Tota la família, eh?
Tot, bueno,
hosti, pobra mossa!
És de les que està de sort encara, de moment.
Si encara té la família, tota la família. Sí, però què? No. Què penses que faran allà?
Bueno,
vagin passant, tu cap a la dutxa, tu cap al forn, i no és el forn de pa.
No. La Brigitte, però, s'ho passa prou bé a Auschwitz.
Però què dius? Sí. Què dius, home?
Sí, sí. Com hem dit, allà hi viu amb els seus pares i amb els seus 4 germanets.
Que no... No se n'adona del que passa al seu... És com la vida és vella.
Oh, que maco, aquell nen. Que...
Bueno, maco.
Bueno, sí. Aquell nen,
vaig estar a mitja pel·li pensant, va, que el pelin ja... Que el pelin ja i surti el protagonista de veritat.
Tu, oh, de Déu.
Deixa'm en Benin i em fa més gràcia.
Ah, sí que és veritat. Bueno, va, estem amb la Brigitte.
No, aviam,
la Brigitte no s'adona que Auschwitz és un camp d'extermini.
Ai, pobreta, Déu meu, quin disgust.
Però aquesta no és la qüestió. El tema és que la nena és filla de casa bona i viu com una reina. Com que els pares tenen calés, viu rodejada de luxes.
Però què m'estàs dient? Però què estàs dient?
Què?
Que som a Auschwitz, eh? Quina classe de luxe tens a Auschwitz?
A la Brigitte no li falta res, Jair. El seu pare guanya molts calés i viuen com reis.
Envoltats de luxes.
T'ho prometo, sí.
Però vivint a Auschwitz durant la Segona Guerra Mundial.
De debò. Per entendre la situació, us hem d'explicar un petit detall. És veritat que viu al camp de concentració, però la Brigitte viu a l'altra banda del filat espinós. La nostra amiga és la filla d'en Rudolf Hoss, l'home encarregat de la gestió del camp.
Que t'has saltat aquest detallet.
Sí.
Viuen allà al resort que hi ha darrere,
sí,
amb la pel·li aquesta.
Hòstia, sí.
Home.
El nen del pijama de ratlles.
Aquesta és una altra pel·li de la que estic parlant.
Quina bueno, parles, sí, tu?
Jo parlo de la zona d'interès.
Ah.
Bueno, és igual, ja en parlarem.
Sí.
El pijama de ratlles
no
l'has vista?
No ens avancem.
El nen del pijama l'has
vist? Sí que l'he vist. Sí que l'he vist.
I què?
Bé, bueno, no me'n recordo. Sé que...
De pel·lis de nazis, quines has vist, tu?
De pel·lis de nazis? La vida és vella.
El pianista.
El pianista.
La llista de Schindler.
Mica llarga, el pianista. La llista de Schindler l'he vista, però ja és d'aquelles que ja no et sabria dir res.
Mal.
Però sé, jo sé que l'he vista,
I el pijama de ratlles l'has vista, el nen?
Sí.
El nen del pijama de ratlles?
Sí, però me'n recordo un moment allà a la valla i poc, ja està. És tot el que recordo. No em queden, les pel·lícules no em queden.
Que jo no l'he vista. Jo em vas llegir el llibre i em va semblar una merda.
Ah. Jo, no sé.
Sí, sí, era un tero.
Bueno, va, no ens despistem.
Si us plau, aviam.
La Brigitte.
La Brigitte és filla d'un nazi.
Dels grossos.
El nazi gros.
El nazi gros. Bueno, no, el més gros no.
No, però... el més gros no pot ser perquè...
És filla d'un dels nazis que la toquen, en Rudolf, que està ben obsessionat en fer una bona feina. És per això que s'ha instal·lat just al costat del camp. S'ha fet construir una mansió que toca paret per paret amb el camp de concentració.
Home, és grossíssim, però també et diré que és molt còmode viure al costat de la feina. No desconnectes, eh?
No, és veritat, és veritat. Bueno, també un nazi que desconnecti també és que no sap exactament el que està fent, també, eh? A casa seva hi ha desenes de servents al seu servei, cuiners, jardiners, modistes i criats que en realitat són presos dels camps a qui utilitzen d'esclaus.
Ostres.
La casa és enorme i està decorada amb obres d'art caríssimes. Les joies entren a cabassos i els feixos de bitllets inunden la caixa forta. Tots els objectes de valor dels presos acaben a les mans d'en Rudolf Hoss. És per això que la nostra protagonista viu una vida de luxe. No en té ni idea d'on surten totes aquelles coses tan boniques, però està encantada de tenir-les.
Oh, no ho sap, no ho sap. No ho sap o no ho vol saber?
No ho sap, Jair, és petita, no ho sap.
Sí, bueno.
En fi, mentre la Brigitte viu una existència tranquil·la, les tropes aliades comencen a guanyar posicions. Ara sí, els nervis s'instal·len a casa. El pare està més alterat que mai. Ella, com sempre, no sap què carai està passant. Els pares de la Brigitte intenten mantenir la calma davant dels nens, però els nazis estan perdent la guerra. Fa pinta que els aliats arribaran a Auschwitz ben aviat. La situació és cada cop més desesperada i difícil de dissimular.
Pare, què són aquestes explosions de darrere la muntanya?
Re, filla, re. Deu ser festa major a Can Davano. És el foc d'artificials.
Podem anar-hi?
No, mirem-ho des d'aquí,
Arriba un punt que la situació es fa insostenible. Quan els soviètics arriben al camp d'Auschwitz, els nazis ja han guillat. En Rudolf ha ordenat una retirada, forçant els presos a seguir les marxes de la mort, on milers de presoners, de persones, hi deixen la vida.
Ah, anava a dir, això de les marxes de la mort no...
No fa bona pinta.
No és allò...
No és allò de Verges, no? No és allò de Verges.
No, ni una marató d'aquestes que fan. No. Es diu les marxes de la... Hi ha carros de foc i les marxes de la mort.
Carai!
Ostres!
Jo faré la de carros de foc,
sí,
si no li sap greu. La Brigitte i la resta de la família també han d'abandonar el camp, tot i que ho fan d'una manera menys dramàtica. Sembla que el fet d'abandonar el camp ha deixat la Brigitte una mica trista.
Què dius?
Sí. Anys més tard dirà textualment, llegeixo paraules d'ella, marxar d'Auschwitz va ser un dels pitjors dies de la meva vida perquè allò era el paradís a la Terra.
Ostres! Aquesta frase, fora de context, ens pot buscar un bon problema, eh?
Sí. Jo dic el que... Llegeixo el que va dir la nena aquesta.
Sí, ja està.
La família Hoss s'han d'amagar com ratetes per evitar que les forces aliades els trobin i els portin davant la justícia. Qui més ha de vigilar és en Rudolf, perquè és un dels objectius més buscats.
Oh, clar.
Es canvia el nom i s'amaga en una granja mig abandonada. Per la seva banda, la Brigitte i la resta de la família passaran una temporada en una fàbrica de sucre.
Caram, amb un Willy Wonka. No és mal amagatall per un nano, eh?
No.
Tot el dia allà amb aquells tobogans de xocolata...
Sí. I l'altre en una granja mig abandonada.
Sí. No,
sigui a l'època que sigui del món, sempre hi ha... El sector primari no ha anat mai bé, veig, eh?
Mai.
Sempre hi ha una granja mig abandonada.
Mai. Que ningú reclama.
No, allà està, eh? Amb prou feines menja i passa un fred que li glaça els ossos. El seu pare els ha promès que, quan la situació es calmi, tornarà a buscar-los i començaran una nova vida fora d'Alemanya.
No et refies d'un nazi...
L'Argentina ha de ser el seu pròxim destí, però aquests plans mai arribaran a fer-se, ja que l'any 1946 els britànics descobreixen la fàbrica de sucre on s'amaga la Brigitte.
Ai.
Què passa?
Sabem qui sou! Digueu-nos on és en Rudolf o sereu vosaltres qui pagareu els seus actes!
S'ha confós, aquí només fem sucre! Sóc un nen!
Que fa sucre! Després d'uns quants interrogatoris, la família acaba delatant el pare. En Rudolf és capturat al cap de pocs dies. Quan el jutgen, el declaren responsable dels camps d'extermini dels nazis. El declaren culpable de la mort d'un milió i mig de persones. La sentència és l'esperada.
Ah.
La pena capital.
Molt bé.
Mort penjat. Penjat justament davant del camp d'Auschwitz l'any 1947.
Bé, home, s'ho ha buscat.
Aviam, sí. Mentre el pare penja com un pernil en un assecador, la Brigitte intenta fer una vida el més normal possible. Els britànics han complert la seva paraula i, a canvi de delatar el pare, han deixat en pau la resta de la seva família. Però tothom sap que la Brigitte és la filla d'en Rudolf Hoss. Amb aquell cognom, ningú vol saber res d'ella.
Però el dolent era el pare. No culpem a la filla dels pecats del pare, eh?
Bueno.
Què?
Tantes vegades ha passat.
Sí. Sí.
En certa manera tens raó, però durant la Segona Guerra Mundial només era un adolescent, ella i la família no la tries. Però la realitat és que aquell cognom és una càrrega. A la Brigitte i els seus germans ni els donen feina ni poden llogar una habitació. Són pobres com rates. Aquesta vida de misèria i de vergonya s'allarga durant 10 anys, fins al 1957. La Brigitte s'afarta de viure amagada i decideix marxar d'Alemanya per instal·lar-se en un país on el seu cognom no li comporti tants problemes.
Ai, aviam.
Se'n va...
Aviam, on va?
A viure...
Aviam, on?
A Espanya. A Madrid.
Visites a Madrid, eh?
Sí, allà hi comprova ràpidament que el lloc que ha triat ha sigut el correcte. A Madrid troba feina i també una llar. No ho hem dit, però la Brigitte s'ha convertit en una rossa espectacular que enamora tots els madrilenys. Tot i el seu passat, la Brigitte encara té una mirada que podríem considerar-la pura i brillant. Entre això i el seu físic, de seguida es fa famosa entre la societat madrilenya.
Guita. Però, escolta, en un pim-pam ja tenim superat el tema dels nazis, eh?
Sí. Ara la Brigitte fa de cambrera en un dels hotels més luxosos de la ciutat, on es rodeja de persones influents. Un d'ells és el dissenyador de moda més important de les hores.
Amancio Ortega!
No!
Ja sabia jo que estava tenint una vinculació rara amb algú. Amancio!
Explícalo todo.
No tenies prou problemes amb lo dels nens? Explícalo!
És en Cristóbal Valenciaga.
Home,
en ostres. Cristóbal queda impressionat amb la bellesa de la Brigitte i li ofereix una feina de model. Ella accepta encantada i comença a trepitjar passarel·les. En Cristóbal Valenciaga la converteix en la seva musa i li dona el sobrenom que la farà molt popular.
La princesa nazi.
No.
La nazi guapa.
No.
No?
Res de nazis.
Res de nazis?
De fet, en principi, en Cristóbal Valenciaga no sap res del passat de la mossa. Ell l'anomena... Mi pequeño soldado alemán.
Ostres, aviam. Ostres, doncs...
Aviam.
Per no saber res del passat...
Sí, l'ha encertat de ple, eh?
L'ha clavat, eh?
Sí.
Ostres.
Potser sí que en sap alguna cosa, però ell es fa el ximple. En Cristóbal està encantat amb la seva nova model. A més de guapa, és una molt bona relacions públiques. I també parla idiomes.
Sí.
La Brigitte sap que cal fer-se amiga de la gent important. Ha tingut vista i ara s'ha fet amiga d'una dona molt influent que també ens va visitar aquesta temporada.
Aviam, qui és?
La Brigitte es fa amiga de la Carmen Polo, la Collares, l'esposa de Francisco Franco, capítol 20 d'aquesta temporada.
Ostres, això sí que és saber fer contactes.
Sí, noi.
Això és fortíssim. Això és com fer-se amic de la dona d'en Pere Aragonès.
Sí.
O d'en Pedro Sánchez.
Sí. No, la d'en Pedro Sánchez, t'ho juro que no la...
És rossa.
No la...
És tots els datos que tinc.
No
l'he vist dos cops.
Se me va sempre al cap a la dona del Zapatero. La dona del Zapatero. Sonsoles.
Sí, Sonsoles.
Aquella.
Aquesta te la vas aprendre. Però en Pedro Sánchez...
Sí.
Ja fa molt que és el nostre president, Peyu.
Sí que ho és.
Ja hauríem de saber com es diu la seva...
Mujer de...
La first lady.
Estic buscant mujer de Pedro Sánchez. Ho he escrit tal qual, eh? Sortirà, eh?
Ai. Què passa? Sense connexió a internet estem treballant.
Oh, no sé com ho estem fent, doncs.
Com
aquí en Dani Tort, el nostre tècnic,
sí,
l'altre dia em va remenar alguna cosa de l'ordinador.
Sí, va tocar alguna cosa de l'ordinador. Hi ha uns cookies raros.
I m'ha deixat que no puc entrar a cap pàgina web. Però bueno, és igual.
T'ha capat l'ordinador?
Sí.
Bueno,
sí,
és igual. Si algú sap en algun moment com es diu la dona d'en Pedro Sánchez...
Begoña, em diuen.
Begoña!
Begoña. Begoña...
Sánchez.
Sánchez, clar.
La senyora...
La Brigitte travessa una bona ratxa de contactes. L'any 1961 es casa amb un enginyer americà carregat de calés.
Ostres.
N'hi ha que sempre cauen drets, eh? Curiós, eh?
Sí,
la Brigitte s'afanya a firmar els papers i a canviar-se el cognom. El cognom Hoss quedarà enterrat per sempre més. Ara tindrà el cognom del marit.
Jusca Fresa.
És americà.
Ah, és americà.
La nostra amiga deixa enrere la seva feina com a model i fa la volta al món al costat del marit i els seus fills. Haver-se casat amb un home de negocis ja té aquestes coses.
Sí, clar.
Durant la dècada dels 60 viu al Vietnam, a Libèria, al Líban, a Grècia i finalment a Washington, el lloc on s'instal·len el 1972.
Carai, tu.
Tot li va de cara. Un cop establerts als Estats Units, troba feina a una botiga de roba de luxe, on es continua rodejant de personalitats. És tan bona treballadora que no li tenen en compte la relliscada que té durant un sopar d'empresa. La Brigitte...
Aviam què passa, home.
Ha begut unes copes més del que tocava, sí, i ha començat a xerrar més del compte.
Bueno, aviam, què hem dit?
Bueno, allò que tenim és... Sí. S'ha fotut a xerrar amb l'amo de l'empresa i li ha explicat una mica els seus orígens, no?
Sí.
On vivia, com vivia, qui era el seu pare...
Ai.
La Brigitte ho explica tot.
Ai, els sopars d'empresa, nois...
Cuidado.
Nois i noies, no s'hi va borratxo.
No.
Ni tampoc t'hi has d'emborratxar.
No.
Perquè
ja sabem com acaben alguns.
No, els sopars d'empresa no seus on vols, tampoc.
No.
Te toca aquell que no xerra, però que després sí que xerra.
Noi, què volies que fes?
Què, home?
L'amo de l'empresa s'ha interessat per la seva vida i també, com li dius a l'amo, no et vull explicar res, no? Doncs pues ella li ha explicat tot amb pèls i senyals. Que si de petits ella i els seus germans veien el fum de les xemeneies...
Ai.
Que si a l'altra banda del mur hi havia uns homes molt prims amb cares tristes... Bueno,
clar,
records d'infància, records.
Oh, no sé per què estaven tan tristos.
Noi.
I nosaltres ja els hi dèiem, més content, noi.
Home,
on vas amb aquesta cara tan llarga?
Per favor, que aquí hi ha nens que volen passar-s'ho bé.
Sisplau, juga, diviértete.
El més greu de tot és que l'amo de l'empresa és jueu.
Molt bé. Hosti, com s'ha complicat la nit, de cop.
És jueu i va viure a Alemanya fins al 1935, quan ell i la seva família van haver de fugir per no ser capturats. Molt bé, noia.
Ostres.
Molt bé.
Ostres.
Molt bé, nana, molt bé.
Ah, què eres jo? Que va, poder conèixer el meu pare.
Te sona?
Mira si te sona. Era un que anava tot vestit de negre.
Sí,
I portava una esvàstica i una calavera aquí.
Sí. Quan la Brigitte s'adona que l'amo de l'empresa li ha canviat la cara i s'ha quedat blanc, sap que l'ha ben cagat. Però al cap d'uns minuts d'incertesa aquell home es calma i diu que no ha de patir per res, que tot allò no va ser culpa d'ella.
Hosti, si no t'han cardat fora és ara, en aquest moment, tu ja pots arribar un matí a l'empresa, si vols, i cagar-te a la taula del jefe,
home,
que no et faran fora, eh?
No, bé, premi de recursos humans per l'empresa.
Sí, bueno, el de recursos humans poder sí que no... Aquell sí que no ha seguit treballant, poder.
Tret d'aquella relliscada, la Brigitte fa una bona feina i treballa a la botiga fins a jubilar-se. Des de llavors, viurà tranquil amb els seus fills en una caseta situada a Virgínia. El rastre de la Brigitte es perd fins al 2013, quan una periodista la localitza per fer un reportatge sobre els fills dels comandants nazis. Li fa una entrevista en què la Brigitte parla del seu pare amb amor i devoció. Segons ella, en Rudolf Hoss era la millor persona del món.
Bueno,
depèn de com tu miris.
Sí, depèn de quin dia l'enganxes, igual.
Sí. La nostra protagonista defensa el seu pare i l'exculpa dels crims que va cometre. Segons ella, en Rudolf simplement complia ordres.
Bueno, aquesta excusa sempre m'ha semblat justota,
sí,
en tot moment.
Al final hi ha d'haver algú a dalt de tot,
sí,
no?
Sí, aviam.
En Hitler, no, jo complo ordres. Home,
De quién, Adolf?
Des de llavors se li perd tot el rastre, ni tan sols sabem si encara és viva. Només sabem que és viva. Ah. És viva, eh? Té 91 anys.
Té 91 anys,
sí,
eh?
Sí.
Déu-n'hi-do. Aquests, abans, quan la televisió era televisió de qualitat,
sí,
jo vaig veure Telecinco, se'ls en van a la castanya amb el tema del tomate,
sí,
i van dir, aneu a buscar supervivents de nazis.
El o sigui, tomate.
Nazis supervivents, eh? El tomate o la palmera... Ai, no, la palmera el feien aquí, en Jordi González. algun programa d'aquests, o el Sálvame, fins
sí,
i tot,
sí,
eh?
Sí.
Aneu a buscar a Marbella excomandants nazis.
I em van trobar.
I en trobaven, eh? Van trobar un tio netejant un barco,
hòstia,
amb una càrcer. Ustera, buenos días, ustera comandante... No hablo español, no comprendo. De cop i volta, pam, eh? Però era molt interessant allò i ens hauríem d'agafar aquest fil.
A veure, voleu veure aquesta noia, la Brigitte Hoss?
Si'm fa d'estona.
És guapassa, eh? Guapassa. Sí.
Fa pinta de filla de nazi.
Sí.
Això per començar.
Això sí.
Per començar. Però també de madrilenya.
També
de festa madrilenya d'aquella de... Amb el gotet.
Sí.
Ostres, sí. La Brigitte Hoss.
Té aquell coll de Montse Guallar, una mica. Té aquell coll...
Senyorassa, la Montse Guallar, sí, com ens agrada. En fi, anem, ara... És el moment aquell de separar l'obra de l'artista...
Sí, separar la filla del
la
pare...
La filla del pare, tal, a veure... Tenim el públic calentet, tenim un públic valent avui... Bridget Hoss, la filla del CEO d'Auschwitz, és digna d'entrar al búnquer, sí o no?
¡Fuera, fuera, 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 fuera!
Si vols venir de públic, envia un correu a albunker@catradio.cat.
Tenim una indicació, entre parèntesi aquí, que diu Neus ens dona la seva impressió sobre la biografia. Neus Ocell, bona nit.
Què Hola, tal? Bona nit, què tal, com esteu?
Què et sembla la Bridget Hoss?
Home, el mateix que tot el públic.
Sí?
Ja sé que ella en principi no ha fet res, però després se li va preguntar i va dir no, el meu pare només complia ordres, no sé què. Vinga, va, seguim. Anys després, quan la gent li preguntava sobre el seu pare, a la nostra amiga, bueno, protagonista, ella deia que s'havia mort a la guerra i ja està.
Bueno, no és pas mentida.
No, no és pas mentida. No li agradava parlar del seu passat, però als 80 anys li van diagnosticar a la Brigitte un càncer. Vaja. I allò va fer que parlés sobre els seus orígens. Que per cert, abans, Peyu, has dit que sabíem que era viva, no ho sabem del cert, si
no
és viva o
cert,
no, encara. No, no. Heu de saber que la resta de germans també tenien una opinió sobre el seu pare. Tots ells el defensaven i el respectaven, les seves decisions, respectaven les decisions, al·legant que complia ordres,
complia
com heu
ordres,
dit.
No, el meu pare era un mandau.
Exacte. Qui també tenia una opinió, però va ser un dels nets d'en Rudolf Hoss, un nano que es deia Carl i és nebot de la Brigitte.
Ah?
A veure, gent d'orfes.
Orfes.
Segona fila.
Mira, molt apropiada la població.
Què va dir en Carl, nebot de la Brigitte, sobre el seu avi?
Aviam.
Opció A, que li hagués agradat conèixer-lo i ajudar-lo a la feina.
Sisplau, mort.
Opció B, que no es creu res del seu avi ni de l'Holocaust.
No, és tot mentida.
I opció C, que si sabés on era la tomba del seu avi, aniria a pixar-s'hi.
Ostres, molta varietat de respostes.
Sí, jo diria totes són possibles.
La més llarga de totes.
La més llarga.
La més llarga.
La més llarga de totes, i veig que totes tenen les mateixes lletres.
Sí, sí, sí. La B, heu dit?
Jo diria la B,
sí.
La B? No sé si és la B.
Oh!
Doncs no, no. Era la C.
Era la C.
És la C.
Home, és el parent bo.
Sí, en Carl no va tenir cap problema en dir que pensava el seu avi ni què faria quan se'l trobés.
A pixar-me la tomba de l'avi aniria.
Sí, on té que aniria allà a pixar?
Molt bé, noi.
Un altre net és en Rainer Hoss, que va participar en un vídeo electoral per demanar a la gent que no votés l'extrema dreta, explicant que ell era el net d'en Rudolf Hoss.
Ostres.
Explica que va caure en la tentació de desitjar oblidar el seu propi passat, perquè li passava massa, però que no és bona idea, perquè si oblidem el passat, condemnem que la història es pugui repetir el mateix.
Senyora, sí,
sí. Està passant ara.
Vinga, va, seguim. A veure, parlant d'eleccions i partits polítics, us diré tres partits polítics a la gent de Sant Cugat del Vallès. Tres partits polítics i haureu d'endevinar quin d'ells no és real.
Va.
D'acord? El no, el tinc a majúscules.
Partits polítics reals que tu pots votar.
Exacte. No, però hem de fer el que no és real.
No, no, ja, però que vull dir que els altres dos sí que existeixen. Ja.
Opció A, partit polític Risa. Partit B, el Yayo Partido.
Yayo Partido?
Sí. Opció C, partit polític Juntos pero Separados.
Un dels tres és mentida.
La risa?
La risa. El Yayo Partido.
Fot-li que vingui el primer cap. La C.
La C.
La C. Anem a veure si és la C.
La C.
Juntos pero Separados no existeix. Això vol dir que risa existeix, partit polític. Partit Republicà, la R.
Aviam.
Independent, solidari, andalús.
Molt bé.
Risa. El seu representant és un senyor llicenciat en dret que en el seu temps lliure fa de pallasso.
Ah. I el Yayo Partido.
Espera-te. Això és aquest fa de pallasso Antonini, es diu, i el seu logo és una cara somrient amb un nas de pallasso. Ho podeu veure? Mira el logo de Risa.
Oh!
L'han trobat.
Bon logotip. Molt bé.
Sí, sí.
Ostres, Déu meu.
Perdona, però
graphic design is my passion.
Aquestes fletxes blaves no estaven en el logotip de Convergència i Unió?
Sí.
Ah, potser l'han fet servir ja.
Eh?
Sí, sí, que són convergents andalusos, ah, el partit Rissa.
Pel que fa al Iaio Partido, que aquest li agrada en Peyu, ells s'autodenominen així, però el partit ha de tenir un nom més, no? Més, que es diu Partit Demòcrata Social de Jubilats Europeus, i són bàsicament jubilats enfadats. Bueno, que ja estan tips i ja està.
Bé, només l'han encertat a...
No, ah, sí, els últims.
Sí, a l'última fila, on avui només hi ha dues persones. Per tant, entre ells dos es disputaran el magnífic lot de conserves Ferrer. El pack per fer... Encara és època de calçots, de veritat. Jo no sé quan duren els calçots a Catalunya, però... És...
si es fan durar, l'alegria.
Si tu ho desitges, sempre pots fer una calçotada.
Perfecte.
Has de tenir fe en els calçots. Va, que això s'ho endurà qui encerti algú d'aquells dos d'allà darrere.
Sí, en Jordi o en Ricard.
En Jordi o en Ricard, algú dels dos ha d'encertar la cançó de la Neus, que és...
Oh, yeah. Pajaritos por aquí, pajaritos por aquí.
Per aquí. Ho ha dit el primer, però ell ha dit pajaritos por aquí, pajaritos por allí.
Jo primer. Ha dit tot el...
Pajaritos allà. Por aquí, jo ho he dit jo primer.
La cançó com es diu, Neus, sisplau?
Pajaritos a bailar.
Pajaritos a bailar.
Wow. Bueno, serà fàcil.
Los pajaritos, diu los pajaritos.
Pajaritos por
allí. A veure, sí, sí.
Pajaritos por allí.
Bueno, Maria Jesús i su acordeón.
Ho ha mig endevinat en Ricard. Per tant, en Ricard és el que s'emporta el lot de conserves Ferrer. Fort aplaudiment per ell i per la Neus.
Ràdio Clandestina des del búnquer amb en Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell.
1945, Cartagena de Índies, Colòmbia.
Para mi gente de Colòmbia.
Sempre hi ha algú que sigui del país que sigui diu para mi gente de Colòmbia.
Ah, sí?
Però si ets de Gràcia.
Què dius tu? Què dius?
Idiota.
Para mi gente, mi gente de Colòmbia.
Si ets de l'Hospitalet.
Bueno, avui comencem la nostra història parlant d'una nena de 5 anys. No és la Shakira, ja us ho avanço.
Passa res.
Una nena cara rodona, riallera i alegre com un sol. Fins aquí podria ser la Shakira. La nena en qüestió es diu Griselda Blanco.
Blanco, però no és parenta d'en Carrero.
No.
Ni té res a veure.
No, també volarà molt amunt, ja veuràs, això sí. Com dèiem,
endavant.
La Griselda és un encant, una mossa amb una mirada pura i brillant que té la desgràcia de viure una infància un pèl més trista que la música que estem sentint. Per relatar bé la seva infància hauríem de treure aquesta música tan idíl·lica.
Aviam, posem una altra cosa.
Anem a una cosa una mica més... Això. Això ja és una altra cosa.
Oh, carai, sí. Hem anat a l'altra punta, també.
Resulta que la petita Griselda i la seva mare s'han d'escapar de casa perquè el seu pare ha intentat matar-les diverses vegades.
Matar-les, eh?
No, un toc d'atenció.
Una fuetada.
No.
No un avís.
Matar-les. La Griselda i la seva mare, sense casa i mortes de por, han decidit gastar-se els pocs diners que els queden per fotre el camp d'allà, tan lluny com puguin. Com que són pobres, els diners els arriben per canviar de ciutat. Elles haurien volgut canviar de país, fins i tot, per assegurar-se que aquell home no les perseguís, però al final han pogut viatjar fins a la ciutat de Medellín.
Vinga, endavant.
És una escapada de pobre.
Sí, escapada de pobre, no vas gaire lluny, no. Marxem de Manlleu, hem arribat a Vic.
Carai.
Ostres.
Aquí ja no ens trobarà.
No, aquí...
Allà, a Medellín, ara sí, començaran de zero. Començaran una nova vida.
Baile, mi gente!
Ara sí que ens acompanya aquesta musiqueta, alegria.
Més o menys, sí. Un cop a Medellín, mare i filla demanen al carrer i els únics diners que aconsegueixen... dormen. I també demanen, de fet.
Ah, també demanen, però, vaja.
Sí, dormen i demanen. Els únics diners que aconsegueixen és demanant almoina.
Ostres.
Pocs quartos.
Però és que ho hem aixecat molt poc, eh?
Sí,
musiqueta aquella.
Ja us hem dit que sí, que la Griselda arribarà lluny, però de moment li toca dormir en un banc de la plaça i demanar caritat. A vegades li surt alguna feina esporàdica de cambrera, però res, amb aquells sous no poden sortir de la misèria. Al final, mare i filla decideixen començar a robar carteres als turistes. Aquesta és l'única manera de sobreviure.
No les pots culpar.
No.
És la societat que les ha fet així.
Sí.
I el pare maltractador.
I robar al turista no hauria de ser delicte.
No.
turista que va a Colòmbia hauria d'estar ja preparat pel que pugui passar a Colòmbia.
I has de portar dues carteres.
Sí.
Amb només 10 anyets, la Griselda ja és una experta carterista que es mou per tot Medellín com si ho hagués fet tota la vida. Es coneix els carrers i les seves lleis no escrites millor que ningú.
La mossa tiene calle, eh?
Tiene calle, la niña,
calle, eh?
Hay que verla, ¿eh? ¿Cómo roba, eh?
Sí, sí, sí. No te l'ha robat ja.
Doncs sí, potser una mica massa de calla i tot té. Ara ell i la seva mare es dediquen a cometre segrestos.
Ostres. Ostres. Home, de robar carteres a robar persones, ens hem saltat 3 o 4 graons,
no? És una paraula, eh?
Sí.
Sí. Sí, és una robar paraula, carteres, robar persones. Canvia poc.
Sí, sí, sí.
El verb és el mateix.
I l'epígraf d'autònom és el mateix.
Segur que ho pots cotitzar pel mateix puesto, això. Sí. Us pensàveu que us diria que es dediquen a la prostitució, no?
És que jo m'ho pensava ben
doncs
bé,
sí. Mira, han trobat molt més rendible segrestar nens de famílies adinerades que pagaran un bon rescat per tornar a veure el seu fill. Un dia, quan la Griselda té només 11 anys, segresten el fill d'un banquer. Cas que et dones sospites d'una nena d'11 anys d'entrada.
Que et pugui segrestar el fill, no?
D'entrada,
no,
dius.
No, d'entrada, no.
Com sempre, es posen en contacte amb els seus pares i demanen el rescat. Els diuen que tenen 24 hores per pagar-lo. Però aquesta vegada passen les 24 hores i els diners no arriben. És aleshores quan la Griselda, sense dir-ho a la seva mare, agafa un ganivet, se'n va cap al nen,
sí,
i el degolla allà mateix.
Bueno, a veure, espera't un moment, perquè, mira, fa tres línies anava a dir que bé, que avui poder ens separem del perfil del colombià, del personatge colombià que,
que no agrada
que
Colòmbia,
que no és un delinqüent, sí, i que no agrada als nostres oients colombians, que potser parlem d'una poetessa avui, mira, o d'una escriptora.
Bueno, a veure si escriu alguna cosa després d'això. La Griselda és molt estricta. Si els diners no arriben, cal degollar el nen com si fos un pollastre. La mare de la Griselda, que hi toca una mica més que la nena, veu que la seva filla s'ha passat de la ratlla. No havien de fer-li mal al nano. La mare mai no s'hauria imaginat que la Griselda seria capaç d'assassinar algú. És en aquest moment quan la seva mare s'adona que la seva filla està com un llum de ganxo. Home, ho has de veure,
sí,
en aquell moment.
Sí, sí. Aquell moment, ei, ostres,
aquesta nena...
No ho havíem parlat, això, nena.
Després d'aquell episodi, abaixen el ritme de segrestos. És en aquest moment quan ara sí la Griselda comença a prostituir-se. Farà el que sigui per aconseguir diners.
Fixa't que estic a punt d'aplaudir que hagi decidit dedicar-se a la prostitució.
És que és l'alternativa a segrestar canalla.
I tallar-los el coll.
Clar, clar.
Ah, s'ha fet prostituta. Ah, bueno, menys mal. Menys mal, perquè no, i la nena anava...
Anava... Finalment, la Griselda fa 18 anys i es casa amb en Carlos, un dels seus clients. Què? Què passa, Jair? Que no ho celebres? S'han casat?
Passa que no ho tinc, no ho veig gens clar. Portem 5 pàgines de bogeria, eh?
Sí.
En
sí,
Carlos, sí. Ha aparegut aquí, eh?
En Carlos. Un client, ja està. Va, us donarem una dada que us alegrarà una miqueta. Després de casar-se, la Griselda i en Carlos van a viure plegats. Com que el matrimoni va d'allò més bé i han fet una mica de raconet, han decidit tenir un fill.
Ea! Bueno.
Home, ja està. Hem assentat una mica, no?, al cap.
Vinga, un nen. Sí. Endavant.
El nen, ara ve la dada que esteu esperant, es dirà...
Com?
Uber.
Què vol dir Uber?
Uber, com l'aplicació dels cotxes, Uber.
Ostres, bona dada, eh? El Uber. Nen deu pillar, però, eh? A classe?
Mira...
El Uber?
Què
no,
passa?
No existia allò.
Què passa, taxi?
Prenent-li el pèl al nen...
El nom és curiós, però ningú es riu d'ell perquè, no, com dius tu, l'Uber no existeix.
No existeix.
Aquesta època. Com dèiem, la Griselda, en Carlos i el petit Uber viuen feliços. I el millor de tot és que la Griselda ha deixat d'exercir la prostitució. Ara el matrimoni té un negoci molt més profitós.
Si el negoci es feia taxistes i l'empresa es diu Uber...
Home...
Aquí està el giro que buscàvem,
Aquí està el giro, eh?
Aquí està, eh?
Doncs no és això. Ah. El negoci de la Griselda i en Carlos té a veure amb el transport, però no fan de taxistes.
Ah?
És bastant més simple.
Ah, sí?
Ara es dediquen al narcotràfic.
Ja tenim tota l'audiència colombiana.
Una abraçada als colombians que ens escolten.
Que solo saben hablar de esto.
Noi.
sap greu.
Penseu que tot això és abans que aparegui en Pablo Escobar, eh? Ella i el seu marit van ser els pioners del tràfic de cocaïna de l'Amèrica del Sud cap a Miami.
Home, aleshores són emprenedors. No estem parlant de narcotraficants. No. És un altre... Són empresaris.
Són empresaris, aquesta gent.
Són els altres els que van a toro passat. Clar, allà.
Sí. Els altres llavors ho van embrutar una mica tot, però aquests són gent, són la representació de les pimes de Colòmbia.
Sí, senyor.
Ràpidament, la nostra amiga es converteix en una patrona. La competència és gairebé inexistent, però, per si de cas, la Griselda ordena matar a tothom que li faci ombra. O, directament, els mata ella mateixa.
No té cap tipus de paciència, aquesta
noia. És un moment.
Vostè a què s'ha dedicat?
Per favor.
No, jo havia... Pam!
Que eren els testigos de Jehovà, per l'amor de Déu.
No t'han de fer cap competència. Jo pensava que... No.
Tot això passa quan la Griselda només té 21 anys. Es converteix en una líder mafiosa de manual, cara de mala llet, excés de pes i unes mans que d'una sola plantofada et poden arrencar el cap. Tothom li té por, fins i tot el seu marit, en Carlos.
En Carlos?
Sí. Ell va ser qui la va introduir en aquest món, però ara se li ha escapat de les mans.
És allò que tens una conversa un dia de te comento, a veure si t'interessa això de la droga, i ja el dia següent ja ha muntat un imperi, eh?
Sí.
No, hi ha gent que és així.
Cariño, yo ya está bien, pero ya está aquí, ya está, basta ya, no mates más gente.
Ja ens ho hem passat bé, ja està.
El principal problema és que l'ambició de la Griselda no té límits. En canvi, en Carlos, amb una casa, dos cotxes aparcats al garatge i un sofà per mirar la tele, el tio ja està content. És un narco de perfil baix, diguéssim, en Carlos.
Per què sempre en volem més?
Sempre més.
Per què vols tanta cosa, Rubiales?
Ara, Déu-n'hi-do. Doncs la Griselda sempre en vol més. No para mai, tu. Arriba un dia que, cansada de la poqueta cosa del seu marit,
què?
Li acaba fotent un tret al cap. És que estàs tot el dia al sofà, Josep. És que només fas que mirar el Barça, beure cervesa... T'he dit mil vegades que volia anar a veure Maricel.
Sigues una mica més ambiciós. Anem a veure Maricel, que han ficat a la nena aquella. Han ficat a l'Alèxia a cantar. Escolta'm una cosa, de les separacions més pel broc gros que hem vist en aquest programa.
No, és que la Griselda ve...
Arriba de casa, eh?
Des de petita ve demostrant que té... No més zero paciència, no, menys dos de paciència, eh? És llavors quan la Griselda posa la directa. Està centrada a crear un imperi, un càrtel de droga que subministri coca de Colòmbia cap als Estats Units sense parar. Amb això arribem als anys 60. La Griselda, aleshores, ja té un altre marit, l'Alberto.
Ah!
Alberto. Carlos, Alberto. Carlos, Alberto.
És el següent.
Hi ha aquests dos noms i els van combinant.
A Colòmbia tothom es diu això. Així, sí.
Junts s'han traslladat als Estats Units. L'Alberto sí que és un home ambiciós i, sobretot, molt creatiu.
Què dius ara? Que és dissenyador gràfic?
Bueno, entre els dos han creat un sistema de narcotràfic d'allò més complex i difícil de rastrejar. La droga entra als Estats Units amb un sistema molt i molt curiós. Mira, ho fan a través de llançaria femenina. Què?
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 Què vols dir?
La Griselda...
Sí...
ha creat una línia de roba interior femenina. L'empresa és una simple tapadora per fer entrar la droga cosida a l'interior de les calces i els sostens.
Home.
És veritat que no està mal pensat perquè poses el policia en un compromís. Sí. Perquè veure un guàrdia civil ensumant calces...
Sí.
No.
Sí. Ell ja per decència, ell ja no ho farà.
No.
És que, clar, si està remenant unes calcetes, és molt fàcil que li diguis què fas,
què fas?
I es cardi nerviós.
Clar. Han creat un imperi i ara pensen a tenir descendència. Els hereus hauran de continuar el negoci.
Sí, però que els hi fiquin un nom més normal, ara.
Sí.
Hi ha l'Uber, ara com es diuen?
Un vespre d'estiu, tots els seus plans es capgiren. La Griselda decideix anar al bar de sota casa. Aquesta frase no ha acabat mai bé. Mai, eh?
Mai!
No he sentit mai. Decideix anar al bar de sota casa.
Mai.
I troba un milionari, fan un negoci i canvia.
No.
Està cansada de tantes reunions i mal de caps. No ho fa gaire sovint, això d'anar al bar sense el seu marit, però avui farà una excepció. La Griselda entra al local i es troba una imatge que la deixa glaçada.
Molt gros ha de ser per impressionar la Griselda.
Mira.
Què?
Ha enganxat.
Ai.
L'Alberto... fent-se petons amb una altra dona. Cuidado, eh?
Cuidado,
perquè la referència que tenim...
Cuidado.
És que l'últim, per seure al sofà, li van cardar un tiro al cap, eh?
El baremo és aquest.
És aquest.
Alberto, que no sabem amb qui estem casats o què?
La nostra protagonista es posa vermella de la ràbia. Va cap a ell i, sense pensar-s'ho dues vegades, treu la pistola i rebenta el cap al seu marit. Ai. Després d'aquell assassinat, la Griselda Blanco es guanya un lloc dins del narcotràfic internacional. Tothom la coneix i la respecta. Els càrtels dels diversos països decideixen pactar amb ella per no tenir-hi problemes.
Home.
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 Déu-n'hi-do.
Està loca.
Està loca, eh? Som als anys 70 i l'imperi de la Griselda és un dels més grans del món. Es calcula que recapta una mitjana de 80 milions de dòlars al mes.
Déu meu.
Què, Rubiales?
Què? Què? Rubiales, saps què passa? Que ets un merda.
Ets un merda.
Això passa.
Tot i la seva intensa vida laboral, la Griselda també té temps de dedicar-se a ser una bona mare. En aquell moment ja té 4 fills.
Va, noms.
Vols noms?
Volem saber noms.
Home, el primer es diu Uber, ja el coneixeu, l'Uber. El va tenir amb el difunt Carlos.
Sí.
Dos més els ha tingut amb el difunt Alberto, el que acabem d'enterrar. Els noms dels fills de l'Alberto són
Dixon
i Osvaldo.
Prou bé, eh?
Ah, el millor nom ve ara.
Ah.
La Griselda s'ha tornat a casar amb un pobre home que viu acollonidíssim. És que és clar. Perquè és ben conscient que la seva dona està però com una regadora. Han tingut un fill que es diu...
A veure, com es diu el nen?
Michael Corleone.
Bravo.
Molt bé.
Oh, Michael Corleone.
Tot junt, escrit tot junt.
Michael Corleone Blanco Pérez.
A la Griselda li encanta ser narco i tot el que té a veure amb la màfia. Dins del seu món tot va bé, fins que un dia la policia dels Estats Units protagonitza una gran ofensiva contra la nostra amiga. La Griselda, ja em sap greu dir-vos-ho, però sí, és detinguda.
Ostres. Vaja,
vaja. Els seus advocats li expliquen que serà acusada de narcotràfic i d'ordenar assassinats. Per tant, el més probable és que la condemnin a mort. La Griselda mou cel i terra per fotre el camp d'allà, suborna tots els policies i els jutges que troba i, finalment, després de gastar-se molts diners, la deixen lliure.
Què dius?
La Griselda sap que li ha anat de poc i decideix fotre el camp dels Estats Units per tornar a Colòmbia.
Ben vist, aquí.
Quan hi arriba, descobreix que en aquell moment Medellín la controla un altre geni del mal, un tal Pablo Escobar.
Hosti, noi.
Tots dos saben que és capaç, de què és capaç el seu rival. Per tant, decideixen unir forces.
Ostres.
Sí, en certa manera, ella deixa el camí lliure a en Pablo, mentre ell es queda a Medellín. Allà la nostra amiga viu una vida més discreta. Continua traficant i fent-ne de les seves, però ara és en Pablo qui crida l'atenció de tothom. L'únic fet destacable que protagonitza la Griselda és quan mata ara també el seu tercer marit.
El pare d'en Michael Corleone.
Aquest ha tingut un paperàs, aquest.
Aquest ha anat acollonit des del primer dia fins l'últim, eh?
Aquest pobret.
És que ha sigut un descans que el matés,
sí, sí.
Perquè és aquest senyor estava...
Ho ha demanat ell, ho ha demanat. Per favor,
mata-me,
perquè jo no sé per on te'm sortiràs cada dia, filla meva.
Mira, jo no sé per què he vingut a la Terra.
El mata perquè es pensa que li estava robant diners. Mira, cap a finals dels anys 70, la Griselda torna a Miami. Troba la ciutat molt pitjor de com l'havia deixat. Hi ha tirotejos cada dia, assassinats entre bandes rivals. Oh. Ja no és com abans. Ara cada ciutat i cada barri té la seva banda. La Griselda intenta tornar a dalt de tot, però ja no és tan fàcil. S'ha de vessar molta sang per aconseguir-ho. La detenen i aquesta vegada sí que li fan complir una condemna de 15 anys.
Molt bé.
15 anys?
15.
Però si l'última vegada l'anaven a condemnar a mort.
Mira, 15 anys. Les autoritats judicials han decidit 15 anys per por de represàlies. És el màxim que han acordat. Tu fotem-li més, no, que ens matarà.
No.
La Griselda encara té massa influència. Si la condemnen a cadena perpètua, potser el jutge volarà pels aires quan engegui el cotxe.
Exacte. Molt bé.
No ha tingut temps ni d'acabar de dir molt bé, eh?
La bomba era allà, sota el martell, eh?
El tercer cop saltava la bomba. Pam, pam, pam. Això és més estil Pablo Escobar. La Griselda Blanco decideix complir la condemna. L'any 2004, per fi, és alliberada i deportada a Colòmbia. En aquell moment, ja és una senyora gran que decideix passar la resta de la seva vida retirada del narcotràfic i vivint de la immensa fortuna que ha anat acumulant.
No fotis, que aquesta senyora, amb la vida que ha tingut, morirà tranquil·lament, com un Franco, això, al llit.
Doncs no del tot. Resulta que un dia, en sortir d'una carnisseria, passa un home en moto que treu una pistola i li dispara.
Un home qualsevol, eh?
Sí, sí, sí.
El que seria un tio normal de Colòmbia.
Sí, 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 el de l'Aleix Vidal Quadras, el mateix. Pam!
Eren iranians, no?
Eren iranians, va dir ell.
Sí?
Això és el que va dir ell.
Va dir ell,
eh? Ell va dir això. Jo no sé quins negocis té.
Jo ja sabia que era de Tiran. Cuando me dispararon...
No parli tan ràpid.
No parli tan de pressa.
A poc a poc.
Per favor, i prenguis un carmelo.
Sí. Bueno, què té aquesta veu des dels 18 anys?
Clar, clar, clar.
Quadres.
Bueno. No, no se li ha arreglat, eh? Amb el disparo?
No. No, a veure, no. Podia semblar que d'un ensurt tan gros...
De cop recuperis la veu.
I una veu d'àngel.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Soy
Alejo Vidal Quadras, sí.
Bé, així és com mor Griselda Blanco, eh? Una de les narcos més sanguinàries de tots els temps. Una dona a qui fins i tot Pablo Escobar tenia respecte.
I això no és dir poca cosa, eh?
No.
O sigui, que
no.
En Pablo digui, cuidado con esta.
Cuidado con esta, cuidado.
Que la cara fa pensar que havies de tenir cuidado amb ella o no? Sí?
És gros, eh? És... Carda bastant. Carda bastant.
La Griselda... Escolta'm una cosa, la Griselda Blanco...
Sí.
No estan fent... És aquesta que estan fent una sèrie ara,
no,
a Netflix,
vista.
I pot la
ser.
Fa la Sofia Vergara. Molt guapa, molt guapa.
Aviam, espera't, Sofia...
Aviam, tu busques Sofia Vergara...
La Sofia Vergara...
És aquesta sèrie, no?
Va, d'acord. Està fent el paper de la senyora que tinc el retrat ara mateix a les mans, perquè m'agradaria conèixer el director de càsting, eh? Aquesta és Sofia Vergara.
Sí, 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 sí.
I ara us ensenyo Griselda Blanco.
Aviam.
Aviam si trobeu alguna similitud.
Aviam.
Griselda Blanco. Oh, no, no. Aviam. Ben bé a la Sofia Vergara no s'assembla.
Bueno, té cara de mala hòstia, té cara de mala hòstia. Parlem-ne.
Sí.
Parlem-ne. Però el que ens interessa és Griselda Blanco és digna d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí!
Ara mateix a Catalunya Ràdio està sonant El Búnquer.
Bona tarda, búnquerins. Estic aquí a la vinya baixant els filferros dels emparrats. Ara estava escoltant la biografia de l'Arnold, nostre amic Terminator, i parlàveu de les maneres de com havíeu sentit el seu cognom. Pues, bueno, que sapigueu que aquí al meu poble, a la Serra d'Almos, és, com se diu, li hem dit sempre l'Arnold de l'Esbarzer Negre. Només era un apunt que, mira, una nota curiosa que m'ha passat pel...
Ah, molt bé.
Soc l'Isaac de la Serra i...
Molt bé.
Felicitats pel programa.
Molt bé, adeu. Molt bé. O sigui, l'Arnold de l'Esbarzer Negre, eh?
És un nom preciós, medieval.
Doncs sí, m'encanta.
Escut i tot. Escolta'm, això que... A veure un moment.
Què?
Jo vaig dir en el seu dia, jo des de la meva ignorància, però que sempre els pagesos sempre estan traginant coses.
Sempre.
És veritat.
La gent de camp sempre esteu traginant alguna
sempre.
Cosa. Ara aquest l'Isaac ha dit, estic baixant uns filferros. Sempre s'estan movent coses d'una punta a l'altra.
Sí, sí, sí.
Passi el que passi.
Sense cap mena de sentit.
Sense sol tenir volta.
Sense sol tenir volta. Ara he portat aquests pals allà. Ara aquests filferros cap aquí.
Ara els pals allà. Sí. Què collons de fer uns pals allà?
No, i mira, va així. Sí. Sempre hi ha feines d'aquestes.
Ja he trobat en Xico que havia de portar uns matalassos.
No, això no ho he sentit mai jo.
No, matalàs.
No, perdó, matalàs no.
Somies, sí, perquè
somies, sí, per barraca,
hi ha molta balla que es fa amb somier.
Ah, mira.
Sí, noi.
No ho sabies, és, la vegada que no ho sabia.
Palets i somiers.
Palets i somiers,
sí. És una mica l'estructura que ha mantingut el sector primari a Catalunya durant molts anys.
Tristó, eh?
Sí.
Bastant.
Sí.
El tema palets, però ara s'estan buscant. Els pijos també els agraden els palets.
Els pijos els agrada fer mobles amb palets.
Chill out.
Carden pena i misèria, aquests sofàs.
Que sí?
Ja us ho vinc a dir. És a dir, no hi ha merda més incòmoda
tens
que aquella espuma cosida amb fundes que ha fet de no sé qui fent patchwork.
Bueno, encara, perquè si tu vas a comprar un coixí per palet,
i entres a internet, te claven 200 euros per un coixí d'aquests.
Però que hi ha gent que ho compra, això ja...
Sí!
Mare de Déu, Peyu!
Mare de Déu, boig!
Jo pensava que només podia ser fruit d'una afició.
Mare de Déu, animal!
Oh! Vale, vale,
un palet, agafes un palet, la gent creu que allò és fer bricolatge,
sí,
perquè es serren dos pals.
No, 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 no.
I, bueno,
deixeu-vos estar a fer mobles amb palets.
Compreu-los fets.
Deixeu els palets pels de sector primari.
Ara, exacte.
Perquè ho carreguin, ho traginin amunt i avall.
Els palets són per ficar bales de palla a sobre, ja, o està, per fer tancats i separacions i coses d'aquestes.
O baixada de carretons.
Menjadores per fer-te un carretó per la baixada de carretons. Perfecte.
Sí, senyor.
Allà necessites banyera i palet.
Exacte. Ja,
una banyera, uns palets, quatre rodes i casco, sobretot.
Sí.
Casco,
sí. I el remolc hi hagi una ambulància.
Sí, sí, sí. Perquè ho hem, en les baixades de carretons, sí, ho hem confiat molt a les bales de palla, tot,
sí,
eh?
Sí.
I és, aviam, sí, que jo he vist a vegades un girabol que fa 150 metres lineals, tota la curva, i una bala petita de palla, sí, en un punt concret. Que dius, bueno, aviam, molta sort ha de tenir perquè vagi a estimbar-se just on ja has posat la bala.
No.
Home, i aquells frens que anaven ferro contra asfalt?
Home,
i
xispes a tot arreu.
Home, home, home,
divertidíssim, que ho feien servir per adelantar.
Ben ratllat tot, Déu-n'hi-do.
Però s'ha perdut una mica, les, sí, baixades de carretons,
tant,
i ens agradava molt.
A mi m'encantava, en recordo una de molt especial, on es va... Hi havia, era època de vaques grasses,
sí,
i en comptes de bala de palla hi havia turulo de palla.
Les rodones.
Oh,
rodona de palla, mira, posada en vertical, i un tio va sortir volant del carretó i va quedar encastat entre dues d'aquelles. Es va quedar així. I és de... Poques vegades he rigut tant com amb aquella estampa,
bé,
eh? Perquè sabíem que no s'ha fet mal.
Jo em sembla que us ho vaig dir, que teníem un carretó a casa que, sí, hi va pujar un dels cantants de Charango.
Què dius?
Home!
Sí, sí, el dels cabells arrissats. En Marcel. Va pujar en un d'això i va estar a punt d'atropellar, eh?
Jo vaig fer una actuació una vegada sobre tres bales de palla.
Ah!
Un poble molt petit, que l'escenari eren tres bales de palla.
Que maco!
Vaig fer allà un espectacle d'una hora sobre bales de palla.
Sostenible.
Veus?
Molt bonic, molt bonic. Tan bonic que ara no recordo el nom del poble, però... Però va estar bé.
Però segur que la gent ho recorda amb alegria.
Mira! Mira, ho hem de deixar aquí, perquè ens arriba una notícia d'última hora. Atenció, notícia. L'Ajuntament de Barcelona accepta la proposta del multimilionari saudí que vol convertir el mercat de la Boqueria en el centre comercial de luxe més important d'Europa. Ojo, eh? Els paradistes actuals hauran d'abandonar les seves parades en els pròxims mesos, ja que les obres d'adequació començaran d'aquí a dos anys. A canvi, rebran una compensació econòmica que no s'ha fet pública. Un cop acaben les obres, la Boqueria es convertirà en un mercat municipal especialitzat en joies, rellotges, articles de col·lecció i tota classe de luxes. S'hi esperen concessionaris automobilístics d'alta gamma, velers i promotors d'habitatges d'alt standing. La intenció és que el mercat estigui en ple funcionament de cara als Jocs Olímpics que se celebraran a la ciutat l'any 2052.
Bé,
nosaltres ho deixem aquí. Tornem, com sempre, a les 9 del vespre al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Adéu-siau.